105.6 FM.
Receptes pel benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer-te? Els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló. Receptes pel benestar. Els dilluns a 15:45 a l'Hora L. Ràdio Mora d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
L'Hora L. Amb Eduard Pino.
Són les 11:22. Escolten Ràdio Mora d'Ebre, la cadena SER. Moment d'encetar l'espai de receptes per al benestar amb la Rosa Barceló. Rosa, què tal?
Hola, bon dia.
Molt bon dia. Avui, últim programa de la temporada.
Sí.
L'últim dilluns és el proper, però com que serà Sant Joan, et donem festa
no
anticipada.
Vindré. No vindré el dia.
No, fas campana.
Sí.
Bueno, saps que tens la ràdio oberta, però si vols venir igualment, eh?
Gràcies.
Bé, doncs la Rosa Barceló avui ens explica més receptes per al benestar en aquesta darrera edició del seu espai d'aquesta temporada. Avui de què parlarem, Rosa?
De les pors. Vam dir que hi havia dos conductes que eren incompatibles o incoherents en tindre una bona autoestima. Una era la por i l'altra els sentiments de culpabilitat, la culpabilitat patològica. Però aquesta la deixarem per un altre dia, perquè amb les pors ja fem, ja mos dona pel programa d'avui. Dintre de lo que és la que es coneix com les persones, la nomenclatura d'abans, ara no s'utilitza, neuròtica, una persona neuròtica és una persona que no està bé, que no té bona autoestima, hi ha tres conductes bàsiques, que és el mal humor, la queixa constant i la por. Tots tenim dret a estar de mal humor alguna vegada i a queixar-nos, però no des sempre, no? Aquella persona que sempre està així, no? Sempre està de mal humor, sempre es queixa i sempre té por. Una qüestió de grau, una qüestió de grau. Per tant, parlarem de que si no tenim ben treballat el tema de les pors, és difícil que puguem estar bé les persones, que puguem tindre una bona autoestima. Anem a definir una mica què entenem per por. A veure, la por cal diferenciar-la de lo que seria l'ensurt, el susto, que diem, el susto, l'ensurt. L'ensurt és una resposta natural, biològica, absolutament sana, enfront d'un perill real, concret, objectivable. Davant una situació de perill s'activa el que és el nostre, si diu així, el cos té un sistema d'alarma, una reacció biològica inespecífica d'alarma que em fa reaccionar davant un ensurt, un perill real. Si ara entra un lleó aquí, en estem tu i jo, encara que estigui ensinistrat, nosaltres no ho sabem, sabem que és un lleó que ens pot menjar i, per tant, això és un ensurt. És normal tenir por, un ensurt, un susto, davant d'aquesta situació. És un perill real objectivable. Després, el sistema aquest inespecífic d'alarma s'esgota, ens recuperem, no? Ha passat la sorpresa, ha vingut el domador del circ que se li ha escapat i se l'han portat.
Ho hem lluitat contra allò i l'hem guanyat.
Bueno, és aviat. És aviat han pujat damunt d'un armari i no ha pogut pujar, no? El tema és que això és un ensurt, és adequat, és normal, és un... una por adequada, per dir-ho. Però el que no seria adequat és que demà, quan tornem, tu i jo aquí, jo no tornaré, però si hagués de tornar, estéssim malament perquè pensem, aquesta és la paraula clau, perquè pensem que en qualsevol moment pot tornar a entrar un lleó. És aquí, és quan començo a assustar-me d'una idea. S'activa també el meu sistema d'alarma, però d'una cosa que no és real, perquè no és un ensurt del lleó que està aquí, sinó és la por que jo tinc al pensar que pot entrar un lleó una altra vegada.
Clar.
Veieu la diferència? Per tant, la por és una sensació d'ensurt, però enfront un pensament, no enfront un objecte, una situació o algo real, en aquest cas un animal. Jo puc tindre por a volar, por a conduir, por que em rebutgin, m'imagino les coses, m'imagino, penso, no és un ensurt, és por. Per exemple, si és una qüestió d'imaginació, per això diem moltes vegades que amb els nens intel·ligents o els nens molt creatius, molt imaginatius, hi ha una correlació molt important amb la por. Clar, és més normal, explicat això que hem explicat, que un nen intel·ligent, creatiu, imaginatiu, se carregui més de pors, perquè pensa més en aquestes coses. Sembla ser que les persones tenim tres pors universals a partir de les quals se deriven totes les altres pors. I són la por a la soledat, Aquí entrarien la pèrdua d'afecte, d'amor, el rebuig, la impotència, la por a no poder fer res davant situacions com és la malaltia o com és la mort, i el descontrol, que evidentment és la por a perdre el control en aquelles coses que sabem que, bueno, no és bo. A partir d'aquí se deriven totes les pors que tenim les persones i que venen donades per un aprenentatge. És a dir, a veure, són les experiències. No tots tenim les mateixes pors. Per què? Perquè també depèn de les nostres experiències. Si jo he tingut un accident de cotxe, cada vegada que pujo en un cotxe penso amb la idea de què em pot tornar a passar, del que m'hagués passat, de que estic viva de miracle, Així prenem les nostres pors en funció de les nostres experiències. Per això no tots tenim les mateixes pors, La por es genera arrel d'una situació de perill que jo puc inventar o que puc pensar en funció de l'experiència, És un invent del pensament, per tant, les nostres pors són inventades per nosaltres. Potser l'accident sí que va ser real, però cada vegada que pujo al cotxe pensar que em pot tornar a passar, això ja és un invent, Què podem fer amb les nostres pors? Pues al contrari del que fem. Normalment què fem? Si tinc un accident de cotxe, pues ja no agafo més el cotxe. Entrem en el que se'n diu conductes d'evitació. Si evitem les coses, mai no en sortirem. Per tant, al contrari, és fer. L'antídot universal contra la por és l'acció. Cada vegada que hem de saber... Cada vegada que tenim por és perquè algo no fem. No estem fent, alguna cosa estem evitant, no estic atrevint, no estic decidint, no estic resolent. Per tant, és l'acció el que farà que jo afronti les coses. A veure, i moltes vegades per poder fer front a la por, si és possible, cal tenir davant la situació temuda. No al lleó, evidentment, però si és por a volar, pues el que he de fer és volar, i si és por a conduir, el que he de fer és conduir, i si és por que em rebutgin, el que he de fer és aproximar-me a la gent. L'única manera de... Per què? Perquè quan és real... La meva por que em rebutgin, no dic res en un noi o en una noia o en una persona perquè no em rebutgi, difícilment amb això li puc fer front. Però si ho faig real, és a dir, si jo m'aproximo a la gent, pot ser que em rebutgin, però llavors ja no és una por pensada, sinó és un ensurt, de l'ensurt que tinc que em diguin que no. Però amb això jo ja em puc maniobrar, ja puc començar a fer alguna cosa quan és una cosa real. No puc fer res quan és un pensament, quan és una imaginació, quan no és una cosa real. Per tant, la frase és aquesta: l'antídot universal contra la por és l'acció, cadascú al seu ritme, cadascú al seu nivell i cadascú com pot, però és l'única manera de fer-li front. A vegades diem és que a vegades no és por, és prevenció. Preparar-nos per alguna cosa és important, però moltes vegades no és prevenció, és por. La diferència està en que la prevenció sana està bé i la prevenció que no sana, la patològica, és inhibició. A veure si ho expliquem, això. Si llegim al diari que últimament estan entrant a les cases i hi ha una gran quantitat de robatoris, doncs prevenció és, vaig a posar-me un sistema d'alarma. Això està bé, és prevenció. Ara, el que és patològic seria engoixar-me, no ficar cap sistema d'alarma, no actuar, i engoixar-me cada vegada que sento un soroll a casa meva. Un soroll pot ser des de... Jo tinc fusta, la fusta peta, pla, pla, pega uns pets la fusta de les cases, no? O pot ser qualsevol cosa, un moixonet que... O el cotxe del costat, jo què sé, no? Per tant, prevenir-se és actuar, resoldre, fer coses per mirar d'evitar alguna situació possible. Patir, preocupar-se sense fer res per coses que potser no tinc control o que no són així, això és por. Aquesta és la diferència. Per tant, prevenció. A vegades utilitzem la prevenció dient les coses, però no fem res, per tant no és prevenció, és por. Veiem la diferència. I què passa amb el tema de les pors? Se transmeten, naixem o... No, naixem biològicament és l'ensurt, aquest sistema d'alarma que ens bueno, que ens fa que no mos passin coses, però les pors no són innates. Les pors s'aprenen,
no?
S'aprenen, eh? És el resultat de, bueno, de les coses que ens han ensenyat i de les coses que ens han passat. A vegades amb el... A veure, què pot ensenyar amb el missatge verbal i amb el no verbal? Amb el missatge verbal, en el que dic, eh? En tota la bona fe del món, a vegades amb els nens els es diu molt aquestes frases tipus para conte, el ten cuidado en castellà, no? És un para conte que se li diu quan el nen ha de fer front amb alguna cosa. Aquest para conte se suposa que és per prevenció, perquè realment s'hi fixin les coses, però és una manera de dir-li el món és perillós, te poden passar coses, conte ojo, allò que diem, si et passés a tu alguna cosa, és un missatge que se li està donant, si et passés a tu alguna cosa jo no podria viure, no podria fer res. Aquella frase que a vegades els adolescents l'he sentit moltes vegades que ens expliquen, no? Hi ha coses que em preocupen, però no puc parlar perquè el meu pare s'enfada i la meva mare pateix perquè li fa por, que ens passin alguna cosa. Aquests missatges, quan el nen o l'adolescent ha de fer alguna cosa, compte, perquè probablement els hi estem reforçant la idea de que el món és perillós i de que li poden passar coses. Això no és prevenció, això és assustar-nos, és allò de dir, ell ha de lluitar contra les meves pors i contra les teves. Jo ja sé que ella para compte, o el nen ja sap, o la persona ja es protegeix, hi ha un instint bàsic de protecció. La missatge ha de ser... A vegades de dir, és que si li dic sembla que ja estigui fent alguna cosa perquè no passi res. Això és un missatge màgic, de nen. No és veritat. Passarà el que hagi de passar, no perquè tu lo diguis para conte, deixarà de passar-li res si li ha de passar. I si no li ha passat, no li passarà. Ho fem amb bona intenció, però penso que el missatge seria més diverteix-te-ho, passa-t'ho bé, fes coses que t'agradin, disfruta, perquè és un missatge que li està dient... que no li està dient contínuament que el món és perillós i que per tant ens hem de protegir per un món perillós, però de coses que no són reals, no, és el pensament, recordeu que va per aquí, no? Per tant, sense voler, potser li estem transmetent les nostres inseguretats a les nostres pors. Així, dient para conte, mira de... Una cosa és, la prevenció és posar solucions a les coses, Si va en bici que es posi un casc, això és prevenció, però no... Para conte, a veure si tu no sé què, no sé quantos, això és por. Veieu la diferència? Prevenció és pues que porti l'equip necessari si patina perquè es faci el menys mal possible. Però para conte, a veure si et faràs mal, no sé què, això és fer-li agafar por. Veiem, suposo que s'entén una mica la diferència. Les nostres pròpies pors. També les podem transmetre de manera no verbal. Com pot ser? Imagineu-se que jo tinc por als gossos, i vaig agafada de la mà d'un nen, veig un gos que ve cap a naltros, jo no li dic res perquè sóc conscient de que no li vull transmetre les meves pors, però me poso tiesa, li apreto més la mà, me comença a suar i canvio de cera. El nen jo no li he dit tinguis por als gossos, però sense voler el nen ha notat que a mi em passa alguna cosa i és fàcil que pugui fer l'associació. Vull dir, clar, en aquest sentit jo no tenia cap intenció de transmetre les meves pors, però el nen no és tonto i se n'adona, però a vegades és bo parlar-ne, és millor parlar-ne que no intentar dissimular allò que realment, intentar parlar d'aquestes coses, intentar veure, doncs jo no he tingut mai animals, me fan respecte, miro de no tocar-los, ja està bé, perquè si un gos no el coneixes millor no tocar-los, però no des de la por, sinó una mica des de la prevenció que dèiem, no? A vegades se transmet no amb paraules, sinó amb fets, sense voler. Ara ja, si damunt, en castellà una paraula que és jactar-se, no? Si damunt hi ha allò, oi, a mi em fa molta por els petardos, no sé què, los sorolls, no sé quan, però si damunt ja sembla que sigui algo interessant i tot, doncs, bueno, ho estic transmetent, no? Hi ha dos pors universals, parem compte amb això amb els nens, hi ha dos pors universals, que és la por a morir i la por a fer-se gran, que entrarien dintre del grup aquest que hem dit de la impotència, no? De por a no poder fer res davant dos coses que són
inevitables,
com és por a morir i por a fer-se gran. Si hem dit que la por es fa petita fins a desaparèixer quan actuem, quan la afrontem, clar, morir ningú ens agrada, no? Evidentment, però l'únic antídot per a no tenir por a la mort és connectar-se amb l'acció d'estar viu. És a dir, moltes vegades una persona ratlla el que és el tema de per un accident o algo que ha passat, la mort, el que no, te diuen, la mort en si no ho sé, no, perquè bueno, no sabem, no me n'enterarem, no hi ha consciència, però sí que deixem moltes coses per fer, moltes coses que ens hagués agradat, moltes carpetes obertes, mos fa por deixar moltes coses per resoldre o deixar els que hi han a mig fer, no? Allò, quan una, ho he sentit moltes vegades, una mare se li diagnostica una malaltia i hi ha la possibilitat de que se'n surti o no, el que et diuen és que tinc dos fills i no els vull deixar encara així, no? Les coses que queden per fer, no? Per tant, l'antídot per a no tenir por a la mort és connectar-se amb viure, amb l'acció, amb resoldre, amb fer, amb aprofitar, a que no tinguem aquesta sessió, que tenim moltes carpetes obertes, sinó anem a tancar-les, anem a treballar-les, anem a fer-les, no? I així, com mentre estem fent, és més difícil que tinguem por amb allò que es quedi per fer o amb allò que no he fet o de me moriré i no he fet moltes coses. Pues, dintre del que podem fer, evidentment, no ho podem fer tot amb aquesta vida, la frustració és una de les coses que hem d'acceptar, però agafar-se, connectar-se amb l'acció d'estar viu és el que ens ajudarà a no tindre tanta por a morir, perquè la por és el que ens queda per fer, no? I la idea de fer-se gran, bueno, tots creixem fins a una certa edat i a partir d'una certa edat ja comencem a minvar, ja comencem a decréixer, ja comencem a envellir, no? Per tant, si la clau de la joventut és el creixement, cal seguir creixent sempre, creixent eternament. Com? Pues no? Buscant sempre noves idees, buscant coses noves, tenir projectes, tenir desitjos, tenir plans. El cos sí que anirà baixant, però la ment no. Una manera de fer un antídot de tenir por a fer-se gran. Jo he sentit també gent en consulta que me dol molt, no? Entre 40 i 50 anys, que dir-te és que tinc la sensació que ja ho tinc tot fet. No. Continua creixent, continua movent-te, continua fent coses, perquè fer-se créixer és el contrari. Créixer físicament no, evidentment, però mentalment és el contrari d'això, de fer-se gran, no? Créixer és el contrari de fer-se gran en aquest sentit. Per tant, si ens, malgrat l'edat que tinguem o malgrat com ens trobem, si ens aferrem, si ens connectem amb la vida i si sempre estem creixent, amb el sentit que estàvem parlant, estes pors, és la manera de fer-li front a pors, que són més intangibles, que són més, no es poden tocar. Jo puc fer-li front a pujar a l'avió pujant a l'avió, i com li faig front a fer-me gran o a morir-me, pues actuant d'aquestes maneres que estàvem dient, tot menys evitar, tot menys fugir, tot menys no fer front a les coses. Als xinesos hi ha un proverbi xinès que diu amb una frase això que estem parlant, no? Diu, la por va trucar a la porta, la confiança va obrir i allà no hi havia ningú. La por va trucar a la porta, la confiança en mi, en què sóc capaç de fer front a les coses, va obrir i allí no hi havia ningú. Vol dir que la por desapareix. I la confiança és una de les parts que dèiem de l'autoestima, sentir-me confiada, segura en mi mateix, de que puc fer front a les coses i puc fer-li bé, no? Per tant, els xinesos són savis.
I érem pioners en això.
Ja ho deien, no? No he portat cap exercici, perquè penso que bueno, els exercicis que vam donant de la consciència plena, no? De dir, se pot anar fent aquest tipus d'exercicis, un resum, no?, del que vam dir, per exemple, atenció als sentits, de mirar els colors, mirar alguna pel·lícula que ens generi emocions, atenció als sons, atenció a la respiració, caminar conscient, és a dir, podem anar practicant aquest tipus d'exercicis en determinats moments. Tinc 5 minuts que no faig res, però soc a qualsevol d'aquestes coses que hem estat parlant, que va des d'estímuls externs, estímuls interns, o coses concretes objectes, coses concretes que estic fent.
Són els deures de l'estiu.
D'aquest estiu se pot anar practicant aquestes desconnexions. I fent front a les nostres inseguretats, a les nostres pors, al nostre ritme, aferrant-nos a la conducta activa, que és la que ens farà sortir de les inseguretats. Pensem que és un pensament, i el pensament el controlem nosaltres. Per tant, som nosaltres que ens podem, d'alguna manera, generar pors o no generar-les. I si anem assumint o anem fent front a aquestes coses, les persones adquirim una seguretat, una confiança, que fa que sigui que puguem tindre una millor autoestima o estar més bé nosaltres mateixos, perquè, insisteixo, si confiem, si afrontem, la por desapareix. El fantasma, si li mirem als ulls, cada vegada se fa més petit. Se fa més petit.
Molt bé, la darrera recepta per al benestar. La veritat és que ho hem de deixar aquí, Rosa. Posem el punt final a una gran temporada, també, amb unes masterclass...
Espero que sí. Que
de recepta per al benestar. I tant que sí.
I a veure si la temporada que ve podem ser més interactius.
Interactius,
sí. Se m'acaben les idees, que m'ajudin. M'ajudin, no, sempre n'hi ha d'idees, però si hi ha més feedback, si jo veig el que la gent li pot interessar, pues, també m'agrada més i també podem participar més, inclús a través de preguntes o concretes, no cal, a veure si podem fer-ho així.
I tant que sí. La gent que s'ho vagi pensant aquest estiu i de cara al setembre que s'animin una mica més.
I que passi tothom un bon estiu.
Igualment, Rosa. Gràcies per tot. Que vagi bé.
Adéu.
Bon dia.